L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial la salutació de benvinguda que un dia més us fem arribar a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Si arribats en este punt horari de la jornada, d'avui dilluns 6 de juliol, esteu sintonitzant una de les emissores municipals associades a EMUTE. És temps d'actualitat i, com cada dia, aquesta repassada diàriament l'introduïm a ritme de titulars. Un temps d'informació que avui l'encetarem parlant de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Unes 300 persones van participar ahir elaborant el primer punter de Catalunya amb la mirada posada en la Diada de l'11 de setembre i aquesta festa reivindicativa que hi haurà a l'Avinguda Meridiana de Barcelona, amb la mirada posada també en la victòria del sobiranisme de cara a les eleccions catalanes del 27 de setembre. Quatre patronals denuncien l'Estat per les indemnitzacions del projecte Castor i calculen que aquesta indemnització arribarà a un cost dels 4.500 milions d'euros que acabaran repercutint en empreses i usuaris. I parlant encara del projecte Castor, destacarem avui també que als jutjats de Vinaròs estava prevista l'entrada d'una querella criminal d'un enginyer de mines per presumptes cobraments irregulars dels tècnics de l'Institut Geològic i Miner Espanyol pels informes del projecte Castor. Aquest cap de setmana, Santa Bàrbara ha viscut amb intensitat les activitats prèvies a l'inici de les festes majors, unes festes que està previst comencen dijous que ve, dia 9 de juliol. I a l'Ametlla de Mar i el seu club nàutic aposten per la vela. El curset d'iniciació a la vela comença aquest dilluns i està destinat a nens i nenes a partir dels 8 anys. També està previst de realitzar de manera paral·lela un curset de windsurf. I avui acabarem a ritme de qüestions esportives i parlant del món del motor, parlant concretament de trial i de l'ulldeconenc. Adam Raga, que amb una doble victòria aquest cap de setmana a Andorra, retalla distàncies i s'apropa amb opcions a la recta final del Mundial de Trial a l'aire lliure. Aquestes són les propostes informatives d'este dilluns. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja l'informatiu d'este dilluns a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre i ho fem parlant d'aquests 300 de persones del territori que han estat els primers catalans en formar el punter humà que vol incentivar la participació per omplir la Meridiana, la Diada de l'11 de setembre i que simbolitza el camí de la victòria a les eleccions del dia 27 de setembre. El punter culminava l'acte celebrat al Parc Teodor González de Tortosa que encetava la campanya d'estiu de l'Assemblea Nacional de Catalunya on tot comença. El primer eix va estar l'equilibri territorial. Diversos representants de la societat civil ebrenca demanaven igualtat d'oportunitats per a zones de menys pes demogràfic, polític i econòmic, com ara les Terres de l'Ebre, territori referent en la lluita per protegir els recursos i millorar el futur, amb el moviment antitransvasista com a exemple. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, destacava que s'ha escollit començar la campanya a Tortosa, la capital de les Terres de l'Ebre, perquè el territori ha estat símbol del treball per la dignitat. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Jordi Sánchez.
Tortosa i les Terres de l'Ebre en general han estat un símbol molt important en el país del treball per la dignitat i de la dignificació de la gent que viu en aquesta part del país. I per molta gent el treball que s'ha vingut fent en aquesta part del país en defensa del territori, la defensa del riu, la defensa de la nova cultura de l'aigua, ha donat, jo crec, el convenciment de que és a partir de la persistència, de la perseverança, de la lluita i del compromís amb una coherència que les batalles es poden guanyar. I crec que tot el país té molt a agrair el treball que s'han fet a les Terres de l'Ebre.
Jordi Sánchez explicava que amb la mobilització que se'n reprèn en aquests mesos i de cara a la Diada es podran revertir els resultats de les últimes enquestes.
I que hi hagi un 42% de la població de Catalunya que està disposada a assumir el canvi vol dir que l'estratègia de la por que han vingut fent des del govern central no ha funcionat. Per tant, tenim un punt de partida sensacional i únic, que és el 42%. És veritat que ha crescut el percentatge partidari del manteniment de la unitat d'Espanya. Ha crescut bàsicament a partir de les persones que no tenien clar quin escenari i a poc s'han anat decantant cap a la unitat d'Espanya, però també estem convençuts que quan nosaltres fem la feina que hem de fer, i probablement no l'hem fet prou bé aquests últims mesos, tant a l'Assemblea com als partits polítics com a Òmnium Cultural, d'explicar que finalment si volem la independència és per tenir una millor oportunitat, unes millors oportunitats per viure més dignament, per reduir la pobresa, per crear un equilibri territorial que fins ara no hem gaudit, per disposar d'unes inversions amb els recursos propis que ara ens és impossible perquè hi ha incompliments sistemàtics per part del govern central, probablement aquests percentatges es modificaran i la il·lusió que segur que tornarem a posar en marxa a partir d'aquesta campanya d'estiu i de l'11 de setembre permetrà reequilibrar les posicions i tornar, diguéssim, a tenir la majoria a favor de la independència a tocar.
Sempre en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, per últim, Jordi Sánchez reclamava també que cal millorar els greuges territorials en infraestructures i inversió d'algunes zones de Catalunya.
I és evident que aquesta part del país, no només aquesta part, però particularment aquesta part, ha patit històricament un abandonament en les infraestructures, majoritàriament per part del govern central, inversions no realitzades de l'Estat. És una vergonya que la freqüència ferroviària sigui la que és a dir, quasi inexistent. És una vergonya que per poder participar en aquest acte al vespre hagis de venir amb locomoció pròpia perquè després no tens possibilitats de retornar ni amb autobús ni amb tren, que no hi hagin les aturades, les parades de tren d'alta velocitat, que serien imprescindibles també per donar vitalitat econòmica en aquesta part del territori, perquè finalment la infraestructura vol dir oportunitats econòmiques i vol dir oportunitats de creixement, que vol dir també oportunitats de redistribució de la riquesa des d'una perspectiva de la proximitat. Per tant, estem convençuts que el nou país, l'impuls de la República Catalana que volem que comenci a caminar a partir del 27 de setembre, ha de servir per corregir tot allò que no s'ha fet bé, ja sigui des de Madrid o també, per què no dir-ho, des de...
Ho explicava el president de l'Assemblea. Estem convençuts que el nou país ha de servir per corregir el que no s'ha fet bé, tant des de Madrid com des de Barcelona. I en aquest sentit, la portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, reivindicava els problemes de mobilitat que patix el territori i la possibilitat d'anar acabant amb molts dels fronts oberts i reivindicacions que no acaben de trobar una solució a l'Ebre. També des d'Unió de Pagesos es reclamava millores perquè els pagesos puguen viure amb dignitat de la seva feina i el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, animava la gent del territori, els ebrencs, a apostar per un nou país on, va demanar, es tinguin en compte les terres de l'Ebre. I és que, tal com apuntava Manolo Tomàs, no volem passar d'un centralisme a un altre.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El projecte Castor torna a estar a la primera línia de l'actualitat mediàtica i avui dilluns concretament per un parell de motius. D'una banda, este cap de setmana hem conegut que les patronals SECOT, FEPIME Catalunya, Centre Metal·lúrgic i Consell Intertèxtil Espanyol han presentat una denúncia contra el govern espanyol davant la Unió Europea per considerar que la indemnització que rebrà Escal UGS pel cessament d'activitat de la plataforma Castor constitueix una ajuda d'estat. Les federacions empresarials han advertit que la indemnització nominal de 1.350 milions d'euros acabarà augmentant fins als 4.500 milions pels interessos, ja que el govern espanyol va ordenar que aquest sobrecost es carregui a la factura del gas durant 30 anys. Els denunciants avisen també que el recàrrec del 4,5% en el rebut del gas perjudicarà greument la competitivitat de la indústria. L'advocada i coordinadora de l'equip jurídic que ha tramitat la denúncia en nom de les patronals, Asun Cirera, ha explicat que el govern espanyol va infringir presumptament l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea que prohibís les ajudes d'estat a empreses. Francès. La Comissió Europea té ara 2 mesos per admetre la denúncia sempre que es detecten ajudes d'Estat selectives que afecten la competència i incompatibles amb el mercat únic. En cas afirmatiu, s'iniciaria una investigació de 12 mesos. Escoltem les declaracions que Assun Cirera, advocada i coordinadora de l'equip jurídic que ha tramitat la denúncia, feia a l'Agència Catalana de Notícies, indicant, com dèiem, que el govern espanyol va decidir vehicular la indemnització a través de la factura que paguen els consumidors del gas. Assun Cirera.
I és que en comptes d'imputar la despesa de la compensació, en comptes d'imputar-la directament als pressupostos, doncs el que fa el govern és, per evitar augmentar el dèficit pressupostari, doncs ordena el pagament a Enagás, que sigui la que faci aquest pagament, i i se li concedeix a Enagás uns drets uns drets de cobrament, que després, com ja sabeu, doncs acabaran repercutint-se amb la factura de gas. I això és el que nosaltres tampoc també qüestionem, és a dir, que per part dels usuaris de gas hagin de suportar doncs aquest cost, que en definitiva és un cost que considerem que no, una compensació que considerem que no s'hagués hagut de donar, i que en el cas que s'interpreti que s'ha de donar, doncs no ha d'anar contra la factura del gas, sinó hauria d'anar contra els pressupostos.
L'advocada i coordinadora de l'equip jurídic que ha tramitat la denúncia explicava també que el govern espanyol no va tindre en compte l'interès general en el procés d'indemnització del projecte Castor.
I és el fet de que en el decret de concessió que teniu aquí, el Real Decret 855/2008, es diu en tot moment que efectivament si hi ha una renúncia, doncs es compensarà, és a dir, si la concessionària renuncia a explotar, es compensarà la inversió, però sempre quan l'emmagatzemament subterrani continuï operatiu. És a dir, que aquest és un element clau i que el govern en el seu moment hagués pogut utilitzar com a base jurídica per oposar-se al pagament, o en el seu cas per suspendre aquest pagament. Per tant, per què es va fer aquesta ordre de pagament tan ràpida si existien, diríem, arguments jurídics per oposar-se? Llavors, això és el que ens fa a nosaltres concloure que realment hi havia un clar interès d'afavorir uns determinats interessos que no eren els interessos generals.
Per últim, Assun Cirera apuntava també que ni l'administració ni tampoc l'empresa no van tindre en compte el risc sísmic a la zona.
Que el risc sísmic es coneixia abans i estava inclús documentat, és a dir, hi havia estudis, hi havia denúncies, hi havia informes que alertaven del risc sísmic a la zona. No només això, sinó que a nivell internacional se sap, els experts saben, que la injecció de fluids o de gas en un magatzem subterrani pot ser potenciador de terratrèmols. Això és una cosa que se sabia de forma generalitzada. Però és que en aquest cas concret hi havia informes, hi havia les denúncies, i això és conegut per tothom. Malgrat això, ni l'administració ni la concessionària van valorar aquest risc sísmic. Per tant, per part de l'administració va haver una clara deixadesa o negligència, o simplement la intenció d'afavorir la construcció de la infraestructura per si mateixa al marge de la seva viabilitat tècnica. I per part de la concessionària, com a empresa experta i com a empresa, tenia una responsabilitat professional en fer aquestes valoracions. Doncs bé, aquestes valoracions no es van fer, i inclús en la declaració mediambiental això no es va tenir en compte. Per tant, això és un argument més que ens reforça la nostra tesi de considerar que va haver una clara intenció de beneficiar, de construir la infraestructura per si mateixa.
Els denunciants, les 4 patronals, apunten que el govern espanyol hauria creat un entramat jurídic per a que la indemnització s'acabés pagant a través de la factura del gas, en comptes de fer-se mitjançant els pressupostos de l'Estat, ja que això hagués comptabilitzat com a dèficit públic davant la Unió Europea. En aquest sentit, lamenten que els usuaris domèstics i industrials del gas hauran de suportar el cost de la indemnització i que en el cas de les empreses això també, evidentment, afectarà negativament la seva competitivitat. El dirigent del Centre Metal·lúrgic, Carles Garriga, lamentava que plou sobre mullat, ja que les empreses i també els ciutadans han d'acabar pagant els errors del govern espanyol. I en aquest sentit advertia que a partir de l'1 de gener de l'any que ve, del 2016, tots els consumidors de gas assumiran un càrrec del 4,5% a la seva factura en concepte de la indemnització del castor i que això pot perjudicar, evidentment, molts sectors industrials que tenen fins a un 50% dels costos associats al consum de gas.
L'informatiu Emute.
I no abandonem encara les qüestions relacionades amb el projecte Castor. L'actualitat sobre aquest cas evoluciona dia a dia i avui hem conegut també que este mateix dilluns estava previst que es presentés al jutjat d'instrucció número 4 de Vinaròs una querella criminal contra el magatzem de gas Castor. La querella la impulsa l'enginyer de mines i criminòleg Miquel Àngel Gallardo i denuncia un presumpte excés de finançament de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya i el presumpte pagament de complements de productivitat d'imports no justificats a tècnics que podrien estar relacionats amb l'elaboració dels informes i visats del projecte Castor. La querella argumenta que en l'informe de fiscalització de l'Institut Geològic i Miner Espanyol de l'any 2008 es detallen diverses irregularitats i hi veu indicis de delicte de prevaricació mediambiental i contra el medi ambient i els recursos naturals. Miquel Àngel Gallardo, en nom propi i com a representant de la Cooperació Internacional de Tecnologies Avançades, CITA, presentarà aquest dilluns, anunciava, una querella criminal al jutjat de Vinaròs on estan obertes diligències des de finals del mes de gener a través de la denúncia de la Fiscalia Provincial de Castelló contra un total de 17 persones i l'empresa Escal UGS pel cas Castor. En concret, es va imputar per un suposat delicte de prevaricació mediambiental a 9 persones responsables de l'informe de l'Institut Geològic i Miner del 2007 i de la Declaració d'Impacte Ambiental del 2010. Així mateix, per suposats delictes contra el medi ambient i els recursos naturals, la jutgessa va imputar els 8 membres del Consell d'Administració d'Escal, així com el representant legal de l'empresa. La nova querella fa menció a les conclusions de l'informe de fiscalització de l'Institut Geològic de l'any 2008 que ha publicat el Tribunal de Comptes i on s'observen diverses irregularitats comptables i indicis clars de delictes d'empleats públics. El document apunta que l'Institut Geològic i Miner Espanyol podria haver obtingut un excés indegut de finançament i que hauria pagat complements de productivitat per imports no justificats. El querellant lamenta que no hagi estat la Fiscalia del Tribunal de Comptes qui hagi actuat d'ofici davant l'indici de presumptes delictes contra el medi ambient i la seguretat de les persones físiques. La denúncia argumenta a la Fiscalia de Castelló que aquests pagaments irregulars a persones relacionades amb l'Institut Geològic i Miner i la clàusula del Reial Decret pel qual es garantia la indemnització milionària del Castor podrien explicar el risc creat amb el magatzem de gas. Es demana, per tant, que s'investiguen possibles conflictes d'interessos si alguna empresa o persona relacionada o beneficiada amb el Castor ha pagat treballs encarregats a l'Institut Geològic o als seus funcionaris o a entitats amb les quals l'Institut tingui convenis o contractes. També demana una instrucció comparativa amb altres magatzems de gas, com Yela i Gaviota, per comprovar si el finançament de l'Institut Geològic i Miner ha estat diferent en els seus treballs i informes pel Castor en relació amb aquestes altres dues instal·lacions gasístiques. Per tot plegat, se sol·licita al jutjat que requerisque al Consell Superior de Col·legis d'Enginyers de Mines la còpia íntegra dels visats del Castor i els de Yela i Gaviota per poder comparar tota la documentació del projecte Castor a l'Institut Geològic i Miner amb l'identificació del personal que hi va participar i la relació de convenis i contractes d'aquest institut amb altres empreses, així com la documentació del Tribunal de Comptes en relació als fets que s'investiguen, sobretot dels pagaments i cobraments de les persones físiques i jurídiques relacionades amb el cas.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a Santa Bàrbara. Aquest cap de setmana, el municipi planer ha viscut amb intensitat les diferents activitats prèvies a les festes majors, unes festes que a Santa Bàrbara començaran el proper dijous, dia 9 de juliol. Divendres, amb la nombrosa expectació de les 12 hores de pàdel i futbol sala al poliesportiu municipal, i ahir diumenge, amb el final musical que la banda va posar amb Celtic Child al canvi de pubilles. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec, també amb l'exhibició de ball que va tenir lloc dissabte al Parc Municipal i on, entre d'altres exhibicions pròpies de ball de saló, també es va presentar una nova modalitat de ball, el jumping, de quick dance, una mena de ball esportiu que es practica amb el suport d'un trampolín elàstic i ajuda a impulsar els esportistes. Igual de multitudinària fou la festa organitzada pel Club de Futbol Santa Bàrbara amb la participació de DJs locals que va omplir de gent el recinte esportiu on es portava a terme aquesta proposta musical. Però, sense dubte, un dels actes més destacats del cap de setmana fou el canvi de pubilles, ahir diumenge, que va omplir l'estadi municipal tant de les pubilles que s'acomiadaven com les que aquest any formaran part de les festes majors. Després de presentar-se les 26 joves pubilles i fer el canvi habitual, la regidora de festes, Judit Lleixà, va presentar el programa que aquest any està marcat per canvis significatius. Els més immediats, el d'ubicació el proper dissabte del pregó de festa que es trasllada al Parc Municipal. També el tradicional àpat oficial, el bou estofat, tindrà canvis en la persona que fins ara s'encarregava de cuinar-lo, Fermín Lopolit, que per qüestions personals no podrà elaborar-lo. Per tal motiu, Lleixà aprofitava per retre-li un homenatge públic per la tasca realitzada durant tants anys. El recent nomenat alcalde Alfred Blanc va aprofitar el canvi de pubilles per adreçar-se per primer cop al poble i fer la presentació del nou consistori. Sense dubte, el que ens quedarà en la memòria d'aquest preludi de festes majors és l'apoteòsic fi de festa que va posar la Unió Musical Jaume Balmes amb un concert que se suma a les activitats en motiu del seu 25è aniversari. Un concert que va comptar amb una sardana, el tema de Coldplay Viva la Vida, la música dels Blue Brothers, totes dirigides per Marc Subirats, així com la peça Celtic Child, interpretada conjuntament per l'ocasió amb els xiquets i xiquetes de quart i de cinquè de l'escola Jaume Balmes i dirigits i coordinats pel professor de música Lluís Fernández, així com també la veu solista de Laura Bell, una jove que forma part de la Unió Musical Estudiant d'ESO i que va guanyar també el darrer concurs de cant Com sona l'ESO celebrat a Dénia. Després del canvi de pubilles, a les 10 de la nit i a la plaça City Seat, es va poder visualitzar també la primera part del documental realitzat per Josep Roig i Guillermo Gaia, dels 20 anys de la ràdio.
Gràcies, Tere. I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractem avui qüestions refrescants. El Club Nàutic de l'Ametlla aposta per la vela. El curset d'iniciació a la vela, que comença aquest dilluns, està destinat a nens i nenes a partir dels 8 anys i es fa en horari de matí, des de les 10:30 i fins a la 1:30 de dilluns a divendres. D'altra banda, també a l'Ametlla està previst de realitzar de manera paral·lela un curset de windsurf, per al qual encara queden places per cobrir. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El Club Nàutic de l'Ametlla de Mar s'estan preparant diversitat d'activitats per aquest estiu. Un dels eixos centrals és la vela. El curset d'iniciació a vela està destinat a nens i nenes a partir de 8 anys i es fa pels matins de 10:30 a 1:30, de dilluns a divendres. Començarà aquest dilluns proper, el dia 6 de juliol, i tindrà lloc al llarg del juliol i l'agost. Això sí, s'inscriu per setmanes. Les embarcacions que s'utilitzen són Optimis, Baurien i Raquero. Per més informació, al 977-45-72-40 o al Club Nàutic mateix de l'Ametlla de Mar. Una activitat a preus molt ajustats. A més, cal recordar que des del Club Nàutic es fomenta enguany, encara més es reforça aquesta activitat de veles i, a més, hi ha les perspectives de realitzar-la també a l'hivern. Escoltem Paco David Boyer des del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar.
Pues sí, anem a intentar-ho. Això ja es va fer fa 6 o 7 anys, que vam intentar fer els cursets de vela d'hivern i ens van durar un parell d'anys perquè ens venien, si teníem 10 alumnes, 9 eren de fora i un era del poble. I clar, la gent vindre cada cap de setmana des de fora, doncs, se van cansar i ho vam tindre plegat. Ara anem a intentar-ho enfocar d'una altra manera. Començarem per l'escola i institut aquí del poble a promocionar-ho i oferir aquests preus que els ho cobrem, ja t'ho adelantaré, els hi cobrem 10 euros al mes, vull dir que dissabte i diumenge seran dos caps de setmana al mes i els ho cobrarem 10 euros. Intentarem promocionar això als xiquets aquí del poble i també m'ho volem anar als nostres veïns del Perelló, a veure al col·legi i a l'institut, a veure si hi ha algú d'ells també que els pot interessar i a veure si entre tots, a la llarga, podem formar un equip d'aquí del Nàutic de l'Ametlla.
I aquest estiu, a més, d'altra banda, està previst realitzar de manera paral·lela un curset de windsurf. Encara hi ha places. També durant aquests mesos estivals, a més, des del Club Nàutic, s'ofereix la possibilitat del lloguer de caiacs per gaudir del litoral de l'Ametlla de Mar. No faltaran tampoc els concursos de pesca i molt més. D'altra banda, també recordar que des del passat dia 5 de juny hi ha nova junta al Club Nàutic de l'Ametlla de Mar. Així, Josep Asensio és el nou president que agafa el relleu de Joan Cirici. Una junta de continuïtat formada també pel secretari Miguel Alarcón Rodríguez, pel tresorer Jordi Pi Roca i vocal Joan Cirici Castellví.
Amb motiu de la trobada anual de joves, l'Ajuntament de l'Aldea i la promotora Happy Star us presenten una diada festiva que no us podeu perdre.
El dissabte 11 de juliol arriba al recinte de festes de l'Aldea la primera edició del Festival de Colors. Holiday and Holy Night l'Aldea. Veniu vestits de blanc i deixeu-vos portar per la màgia dels colors. Amb animació i explosió de colors. A la cabina CP DJ i Eduard Ventura.
A la mitjanit, Holy Night Festival. A la cabina, Lluís Torralbo i Eduard Ventura amb la millor música patxanguera i de festa. I després, Festival Remember exclusiu amb Miguel Serna de Rocola, Raúl Platero de MDT i tancament retrospectiu amb Jordi Alemany.
Més info del festival i entrades anticipades al Facebook Holy Festival Zebra. El dissabte 11 de juliol, viu la festa i la màgia dels colors al Holiday and Holy Night l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui un apunt esportiu, un apunt del món del motor i més concretament del trial, perquè l'ull de conenc Adam Raga de l'equip GasGas va aconseguir aquest cap de setmana la seva tercera victòria consecutiva al Mundial de Trial al signar el doblet al Gran Premi d'Andorra, amb la qual se situa a 28 punts del líder del campionat, el seu compatriota Toni Bou, amb Montesa. Ara fa una setmana a França, Adam Raga tallava la ratxa de 9 victòries consecutives de Toni Bou, i aquest cap de setmana, a Sant Julià de Lòria, el pilot de GasGas ha superat tant dissabte com diumenge el pilot de Montesa per apropar-se a 28 punts a la classificació general del campionat, quan encara queden 3 grans premis, amb 2 proves cadascun d'ells per disputar-se, els Estats Units, Portugal i Espanya. A la prova d'este diumenge, Raga va guanyar amb 15 punts de penalització pels 22 de Toni Bou i els 24 del tarragoní Albert Cabestany, que portava 7 curses seguides sense visitar el podi. Després de ser quart dissabte, Cabestany va acabar ahir en tercer lloc. Com dèiem, a falta de 6 proves per posar el punt final al Mundial, Toni Bou, defensor del títol, avantatja amb 28 punts Adam Raga i en 63 el tercer classificat, en Jeroni Fajardo amb Beta, que aquest cap de setmana, aquest diumenge, va ser quart a Andorra. Per tal de continuar amb aquesta remuntada i amb opcions al títol, Adam Raga tindrà ara una nova cita al campionat i la competició que es reanudarà concretament als Estats Units els dies 25 i 26 de juliol.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Vegin la previsió de les temperatures màximes que esperen avui, les que hi haurà entre el migdia i les primeres hores de la tarda. Es poden superar una altra vegada els 40 graus en 3 zones. Pla de Lleida, també potser en alguns punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central i sobretot també a l'interior de les comarques de Girona. També en alguns punts del prelitoral podran arribar els 38-39 graus amb certa facilitat. Per tant, temperatures molt similars a les que varen tenir ahir, no és impossible que fins i tot es pugui batre algun altre rècord. Cel serè avui, a tot arreu, es manté encara aquesta llengua càlida que continua afectant-nos, que continuarà emergint del nord d'Àfrica, i això es mantindrà així fins dimarts. A partir de dimecres comença a desinflar-se una miqueta. 4 pinzellades de núvols prims que apareixien aquest matí, creiem que aniran desapareixent amb rapidesa. Farà sol, doncs, amb 4 núvolets prims que s'aniran fonent, i a la tarda creiem que també les temperatures s'enfilen una miqueta més, el sol s'imposarà tot arreu, fixant-se alguns valors que poden arribar als 40 graus, per exemple, a la mateixa ciutat de Girona o de Lleida. Farà sol al País Valencià, també a la zona de l'Arxipèlag Balear, amb una mica de marinades que poden bufar al centre del dia, moderades. Dimarts encara puja més les temperatures. Tocarem sostre, segurament, i serà a partir de dimecres, dijous, quan es desinflen temporalment els termòmetres per tornar a pujar de cara al cap de setmana.
I amb una previsió del temps pràcticament invariable en els últims dies, així continuem amb altes temperatures i previsió de més calor, arribem una jornada més a l'hora de posar el punt final A l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, dilluns 6 de juliol de 2015, una jornada més, temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, gràcies un dia més per seguir-nos, demà hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.